100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bona Nova 13.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Comprar una bicicleta per casa i fer-la servir de penjar robes és surrealista. Brindem per aquelles contradiccions que ens fan únics. Bodegastrobat.com, el cava de l'Empordà.
RAC 1, tots som 1.
Les 8 i pràcticament un minut.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les famílies es planten davant la petició que avui els ha fet la consellera d'Educació, Anna Simó. Es queixen que el departament no hagi fet autocrítica i lamenten també que se'ls carregui la responsabilitat dels mals resultats de les proves PISA. Això després que, com dèiem, avui la consellera hagi enviat una carta a les famílies demanant-los més implicació tant per millorar les hores d'estudi com també per reduir l'ús de mòbils i d'altres dispositius. Avui en temps de tertúlia parlarem amb ells, amb les famílies, per saber què en pensen de tot plegat després de la polèmica de tots aquests últims dies. Ho farem amb la Bel Tascón, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Això mentre els resultats d'avui del CEO indiquen que la confiança en l'escola concertada va a l'alça en detriment de la pública. Ara veurem quines són aquestes dades concretament. Tot plegat ho comentarem amb la periodista del diari Ara, Núria Orriols, el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, l'advocat, periodista i professor universitari, Josep Manel Silva, i la periodista del Crític, Laura Aznar. Amb ells també parlarem d'aquesta reunió que mantindran Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. No se sap ni la data ni el lloc. De fet, el president espanyol ara per ara diu que no la té a l'agenda, però avui el líder de Junts, Jordi Turull, ha assegurat al Món a RAC1 que està més que parlat i que el PSOE és plenament conscient d'aquesta trobada. I a qui li preguntarem per aquesta reunió serà el president Artur Mas. I per què ell? Doncs perquè precisament avui fa 20 anys del pacte del Tinell, 20 anys d'aquell acord entre el PSC, Esquerra i Iniciativa que van deixar Artur Mas sense poder ser president de la Generalitat, tot i haver guanyat les eleccions, un pacte que va posar fi a 23 anys de pujolisme. Artur Mas avui al 9C per parlar d'aquell moment, però també de l'actualitat política. I ho hem sabut fa poca estona, Ucraïna fa un pas endavant per entrar a la Unió Europea. Finalment, Hongria no exercita el dret a veto i ara comença tot aquest procés que podria trigar anys. I abans de posar-nos, i com sempre, titular pel temps, demà encara serà un dia ventós a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui, però en zones de muntanya al migdia farà menys fred. Al matí encara tindrem nevades residuals a la Vall d'Aran, també en zones properes, a partir d'uns 1.500 metres. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Nova trencadissa entre el govern i la comunitat educativa arran dels mals resultats de l'informe PISA. Aquesta tarda, com dèiem, que hem viscut un capítol més d'aquest daltabaix que ha provocat aquest informe que deixa els alumnes catalans a la cua d'Espanya en llengües, en matemàtiques i també en comprensió lectora. Ara són les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, les que carreguen contra la consellera Anna Simó per la carta que aquest matí ha enviat a totes les famílies.
En l'escrit, la consellera els demana confiança després dels mals resultats acadèmics, però alhora Simó també recorda les famílies que s'han d'implicar a ajudar els fills en els estudis i a controlar l'ús de les pantalles. Doncs bé, l'entitat que representa la gran majoria d'associacions de pares i mares troba indignant que Simó no hi faci gens d'autocrítica.
Consideren que en lloc d'assumir responsabilitat, el que fa és, precisament, passar la pilota a les famílies. Però què més hi diuen en aquest comunicat, Eudald Martínez?
La FAC considera indignant que el Departament d'Educació demani a les famílies que facin el que la conselleria diu no gosa fer, regular l'ús de les pantalles, fomentar la lectura i acompanyar l'alumnat durant les hores d'estudi. I li retreu que ho faci, a més, després d'anys de menystenir i ignorar les propostes de l'entitat per millorar l'educació. Propostes com ara recuperar la sisena hora a l'escola pública o garantir un servei de menjador escolar universal i gratuït a tota l'educació obligatòria. Les famílies consideren que la recepta de Simó és ambigua i contradictòria i rematen el comunicat avisant la consellera que la confiança no s'ha de demanar ni exigir, sinó que s'ha de guanyar aplicant mesures urgents com ara incrementar els recursos pels alumnes amb necessitats especials, acabar amb la segregació i actuar contra la pobresa infantil.
Una resposta, per tant, molt contundent de les famílies a aquesta carta que Simó els havia enviat amb la intenció de calmar els ànims després del malestar per aquests resultats PISA. L'ha escrit la consellera, també promet a les famílies que el departament reforçarà aquelles matèries en què els alumnes van més justos a Udal.
Sí, Simó admet que els mals resultats de PISA van més enllà de l'àmbit educatiu i que tenen repercussions socials. Assegura que el departament ja ha començat a impulsar les reformes necessàries i que focalitzarà els esforços en els àmbits que han quedat més assenyalats en l'informe: la lectura, les matemàtiques i les llengües. Tot i això, també demana suport i implicació a les famílies, tant a l'hora d'acompanyar els fills en l'estona dedicada a l'estudi, com també a l'hora de fomentar una gestió responsable del consum de pantalles de dispositius electrònics. Finalment, Simó demana a les famílies que donin el màxim suport als docents a l'hora de gestionar la complexitat a les escoles i instituts.
I paral·lelament a aquesta carta d'Anna Simó, el govern avui també ha mogut fitxa en un altre front obert al Departament d'Educació. De moment descarta reconvertir el val escolar en recursos per reforçar les assignatures en què els alumnes van més peix, com diu aquest informe PISA. És el que havia reclamat el PSC, Sílvia Solanes.
En declaracions a RAC1 des del PSC, la diputada especialista en educació Esther Niubó feia aquesta petició, que els 55 milions destinats als vals passessin a dins les aules.
A totes les necessitats que tenim, per exemple, de personal de suport educatiu a les aules per fer la inclusiva, a la primària i especialment als instituts. Tinguem doncs hores, més hores de tutoria pel professorat, que amb una hora a la setmana no en té prou per cobrir doncs les necessitats de 30 alumnes a les aules dels instituts. És a dir, hi ha moltes necessitats a davant, o per exemple garantim que tinguem professorat especialista en matemàtiques, en informàtica, en llengua. No en tenim.
Però el govern diu a RAC1 que una cosa no té res a veure amb l'altra i que aquest val, que el curs que ve serà de 70 euros, està pensat per ajudar les famílies en un moment d'encariment de preus.
I per cert, que com dèiem a l'inici, en ple rum-rum sobre el sistema educatiu, avui els catalans creuen que l'educació concertada funciona molt millor que l'educació pública. Ho revela la nova enquesta del CEO que s'ha publicat avui, Adrià Santasusagna.
L'escola concertada és el servei més ben valorat pels catalans. Li posen un 7,7 de mitjana, mentre que la pública li posen un 7,1, una diferència que s'ha incrementat respecte a l'any passat. Tot i això, gairebé la meitat de catalans creu que l'educació ha de ser pública i només un de cada quatre aposta per l'educació privada. Unes dades que no recullen les males notes de l'informe PISA, ja que l'enquesta es va fer abans que sortissin els resultats.
I un altre dels debats que es posa sobre la taula també és l'ús dels telèfons mòbils per part d'adolescents i també les addiccions a la tecnologia. Doncs bé, en aquest sentit, atenció a aquesta eina que prepara l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Ha creat una aplicació, juntament amb la Fàbrica de Moneda i Timbre, per impedir que els menors puguin accedir a les xarxes socials i també al porno. L'app detectarà de forma anònima l'edat real de l'usuari i també es posarà a disposició de les empreses perquè no posin excuses a l'hora de controlar el consum de continguts inadequats. Una aplicació que s'espera que entri en funcionament aquest estiu. Marc Poyato.
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades diu que actualment el 60% dels adolescents consumeix pornografia. Fins ara, les empreses que es dediquen a oferir contingut per adults deien que no tenien manera de certificar l'edat dels consumidors que accedeixen a aquests continguts, en molts casos prohibits. Però ara l'agència, que depèn del govern espanyol, diu que tècnicament és possible comprovar l'edat dels usuaris i respectant l'anonimat. Per aquest motiu, estan desenvolupant una aplicació que hauran d'utilitzar totes les empreses. En parla el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
Que es una de las preocupaciones que hoy la sociedad tiene, que desde luego desde el gobierno lo tenemos claro, que es por la privacidad digital, podríamos llamarla así, es a su vez también un derecho que ha de tener límites.
Demà arrencaran una sèrie de reunions amb les empreses en què el govern espanyol els hi recordarà que la llei les obliga a impedir l'accés a menors a continguts no aptes o fins i tot a les xarxes socials. Les companyies que incompleixin la normativa podran rebre sancions de fins al 3% de la seva facturació anual.
Les 8 i 9 minuts, d'altra banda, Pedro Sánchez assegura que no té cap reunió agendada amb Carles Puigdemont. Això després que aquest matí Junts per Catalunya hagi avançat que tots dos es trobaran, però que encara falta acordar el dia i el lloc. Des de Brussel·les, el president espanyol ha fugit d'estudi i s'ha limitat a dir que per ara ell només té programada la reunió amb Pere Aragonès de dijous de la setmana que ve.
Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
Doncs bé, malgrat aquestes paraules de Sánchez, Junts insisteix que fa cosa d'un mes que sí que van acordar aquesta reunió.
Ho ha explicat al Món a RAC1 el secretari general del partit, Jordi Turull. Creu que és completament normal que tots dos es reuneixin després del pacte d'investidura. I no només això, sinó que assegura que el PSOE sabien que avui ho anunciaria a Ràdio 4. Ell mateix ha avisat el secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán.
Perquè les coses es fan d'aquesta manera i, per tant, jo vaig a un mitjà de comunicació, hi havia molta expectació si ho havia trobat o no. Diré això, eh? I diu, sí, ho pots dir, ja està, perquè és el que hem quedat, és el que hem quedat, i per tant, quan has quedat amb una cosa, la pots dir.
En qui ho ha pactat Jordi Turull de dir-ho això avui?
No, jo avui li he dit a en Santos, dic, escolta, i això, i ho diré, diu, sí, cap problema.
Turull també ha explicat que la reunió s'hauria pogut fer ahir a Estrasburg, quan tots dos van coincidir al Parlament Europeu, però Sánchez tenia l'agenda massa plena.
I de la seva banda, el president de la Generalitat ha preferit passar de puntetes aquesta possible reunió. Això sí, Pere Aragonès ha dit que és bo que tothom parli.
No tinc res a comentar sobre una possible reunió en aquests termes. En tot cas, a nosaltres ens sembla bé que la gent es reuneixi i en tot cas, doncs, el govern de Catalunya seguim treballant pels nostres objectius.
Aragonès, que ho ha dit des de Ginebra, on participa el Fòrum Mundial sobre els Refugiats. Per tot plegat, el PP titlla Pedro Sánchez de titella de Puigdemont. A més, Alberto Núñez Feijó intenta trobar més suports contra l'amnistia a Europa. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Feijó avui ha obviat l'anunci de reunió de Sánchez amb Puigdemont per dir que ara hi ha una situació més greu encara que l'amnistia. El pacte de Pamplona, pel qual Bildu recuperarà l'alcaldia.
El pacto encaputxado entre Bildu y el Partido Socialista, esto es el pacto más miserable de todos los que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política.
I ha anunciat manifestació en contra per diumenge, on ell hi participarà. La resposta a la reunió és de Miguel Tellado, Antena 3.
Como ya nos ha engañado con esto de las lenguas en Europa, pues la reacción es esa. Junts le exige que se siente, que rinda cuentas y a saber cuál es la siguiente petición. Eso no lo sabemos, cuál será la siguiente petición. Lo que sí sabemos es cuál será la reacción del presidente del gobierno, que será ceder.
A més, el PP acusa Sánchez d'haver desprestigiat Espanya, no només per reunir-se ara amb Puigdemont, sinó per haver menyspreciat els pactes de PP i Vox, com ho va fer Sánchez ahir al Parlament Europeu.
I sobre aquesta reunió futura entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, avui li hem preguntat al redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, què en pensa.
Ja sigui per la perícia de l'entrevistadora o perquè avui Jordi Turull pretenia marcar l'agenda política, la notícia del dia ha estat la no reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Una reunió que encara no té data, però que tindria molta lògica que es produís en algun moment. Perquè Sánchez i Puigdemont són els actors principals de la legislatura espanyola i tindria sentit que, després de 6 anys sense parlar, s'asseguessin a decidir fins on són capaços d'entendre's. Fins ara el president espanyol no li ha convingut. Però el que ha passat aquest dijous ens dona pistes del que succeirà aquesta legislatura i del que no es produirà. Què passarà realment? Que tindrà molta més importància la forma que el fons. Parlarem més de reunions entre socialistes i independentistes, de fotografies i de comunicats, que d'acord sobre la resolució del conflicte polític. El camí de les solucions històriques és llarg. Avui, que hem escoltat versions contraposades sobre la reunió, hauríem de tenir clar, més clar que mai, que el que ens importa dels polítics és què faran i no què diuen.
Gràcies, Joan. I a tot això, el Parlament, que ha aprovat crear un observatori de l'amnistia, és una proposta de la CUP que ha tirat endavant amb els vots a favor d'Esquerra, de Junts i dels Comuns. La seva funció serà vigilar que la llei s'apliqui bé, ho explicava el portaveu Cupaire, Xavier Pellicer.
Hem d'assumir aquesta responsabilitat. Ens hem de conjurar per aprofitar totes les escletxes que obri aquesta llei d'amnistia. I ho hem de fer per alleujar el patiment i l'angoixa dels nostres companys i companyes. Si poden ser 11 les persones que puguin veure millorada la seva situació per aquesta llei, que no siguin 10.
El PSC s'hi ha oposat perquè creu que no fa falta cap sistema de seguiment. I per la seva banda, la judicatura espanyola posa més llenya al foc contra Pedro Sánchez i també la seva relació amb l'independentisme. Avui, tant el Constitucional com també el Consell General del Poder Judicial han tornat a mullar-se, però en aquest cas per condemnar les acusacions de Míriam Nogueras de dimarts passat al Congrés. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, la portaveu de Junts assenyalava alguns peixos grossos de la justícia espanyola i assegurava que en un país normal estarien processats per prevaricar. A part de Llarena Olesmes, també acusava la magistrada del Constitucional Concepción Espejel. Per això avui el tribunal surt a la seva defensa amb un comunicat. A banda d'això, avui també ha sortit al pas la cúpula judicial. Demana més contundència per evitar declaracions com les de Nogueres i atenció perquè va un pas més enllà. En el proper ple del Poder Judicial es debatrà si comissions del Congrés com la que investiga l'Operació Catalunya són directament il·legals.
I encara en crònica judicial, avui hem sabut que l'Audiència Nacional va autoritzar espiar l'exdiputat de la CUP, David Fernández, i l'exlíder de Podem de Catalunya, Albano Dante Fachín, pel cas de Tsunami Democràtic. La Guàrdia Civil els va intervenir al telèfon mòbil amb un programari similar al de Pegasus. A banda de Fernández i de Dante Fachín, també hi va haver una quarantena d'espiats més. Cap d'ells, però, està imputat a la causa que hi ha oberta a Madrid.
El jutge Manuel García Castellón va ordenar aquest espionatge a persones que vinculava la plataforma que va organitzar les protestes post-sentència l'octubre del 2019. Però després d'accedir a la informació dels seus telèfons, l'instructor no va detectar cap element destacat que hi hagi pogut utilitzar per acusar-los. Per tant, han quedat fora de la causa. Actualment hi ha una dotzena de persones investigades per terrorisme en la causa contra Tsunami.
Passa pràcticament un minut d'un quart de nou i mentre la legislatura espanyola arrenca amb l'amnistia, amb tots aquests entrebancs que ara dèiem, els catalans posen nota al govern de la Generalitat. Creuen que Pere Aragonès no sap gestionar bé la relació entre Catalunya i Espanya. És l'àmbit en què el govern treu pitjor nota en l'última enquesta del CEO. Tot i això, el president aconsegueix que els catalans aprovin la seva gestió amb un 5 pelat, Adrià.
Aprova i l'any passat havia suspès. Si mirem els aspectes que els ciutadans valoren del govern són la promoció de la llengua catalana, el transport públic, la sanitat o l'educació. En canvi, els catalans suspenen la gestió de la seguretat, la lluita contra la pobresa i el canvi climàtic, l'impuls de l'economia i la relació entre Catalunya i Espanya. De fet, aquest últim àmbit és l'únic que no millora respecte a l'any passat. El govern aprova, també ho fan els ajuntaments, però els catalans suspenen la Comissió Europea i la gestió del govern espanyol.
I per cert, que com dèiem a l'inici, avui fa 20 anys del Pacte del Tinell.
I avui podem dir que per primer cop el poble de Catalunya, els seus partits més populars, els partits de l'esquerra catalana, comencen...
Era el 14 de desembre del 2003 i acabaven 23 anys de pujolisme amb la signatura d'un govern tripartit de coalició d'esquerres entre el PSC, Esquerra i Iniciativa, presidit per qui ara sentíem, per Pasqual Maragall.
Convergència i Unió, amb Artur Mas com a candidat, havia guanyat les eleccions en escons, però les esquerres sumaven per formar govern i van tancar un acord. El tripartit es va definir com un govern catalanista i d'esquerres. El gran objectiu de la primera legislatura va ser aprovar un nou estatut que, anys després, va acabar retallat pel Constitucional i que va donar una empenta important a l'independentisme.
Avui, com dèiem al 9C, recordarem aquest pacte del Tinell, dues dècades després, parlarem amb la persona que en va sortir precisament més perjudicada, que va ser Artur Mas, que és qui havia guanyat les eleccions. Això serà a partir de 9:45 de la nit. I per cert, que Inés Arrimadas ja té feina. Després d'abandonar la política fa mig any, l'exlíder de Ciutadans ha fitxat per una empresa d'energies renovables.
A partir del mes que ve, Arrimadas en serà la nova directora de Recurrent Energy, serà directora de Comunicació, Relacions Institucionals i Qüestions Relacionades amb els Criteris Ambientals i Socials. En un comunicat, l'empresa destaca l'exitosa etapa política d'Arrimadas al Parlament, diuen, durant el procés separatista.
Les 8 i 18 és una de les notícies d'aquesta tarda. La Unió Europea que dona llum verda a obrir les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i també amb Moldàvia. Finalment, cap país membre s'hi ha oposat, tot i que Hongria sí que havia amenaçat de vetar aquesta decisió perquè no hi estava d'acord. El pas, però, és més simbòlic de moment que efectiu perquè Ucraïna, com dèiem a l'inici, podria encara trigar anys a poder entrar a la Unió. El motiu és que encara té deures a fer, com ara també reformes en matèria anticorrupció i el poder judicial. Anem cap a Brussel·les, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
El veto d'Hongria amenaçava amb una cimera llarga i amb una negociació dura. Finalment, i per sorpresa, aquesta mateixa tarda els 27 han decidit obrir negociacions amb Ucraïna i Moldàvia per la seva adhesió a la Unió Europea. Víctor Orbán no ha exercit el seu dret a veto i no s'hi ha oposat, però sí que ha volgut marxar de la sala a l'hora de prendre la decisió com a gest de disconformitat amb el que s'estava decidint. Tot i així, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha celebrat aquesta històrica decisió.
Aquesta nit, amb aquesta decisió, diem que estem al costat del poble ucraïnès.
Aragonès. Aquesta decisió és important per ells, però també per la credibilitat de la Unió Europea.
La Unió Europea també li concedeix l'estatus de candidat a Geòrgia i, per tant, envia un missatge polític a Moscou donant suport a Ucraïna i als altres dos països que tenen el punt de mira. Els 27 ara negocien un altre punt calent i és augmentar el pressupost comunitari per donar 50.000 milions d'euros en forma d'ajudes a Kiev.
I en aquest sentit, avui Vladimir Putin que ha deixat clar que la guerra a Ucraïna continuarà fins que Rússia aconsegueixi tots els objectius. El president rus ho ha dit en la primera roda de premsa des que va començar la invasió. El febrer, recordem, farà 2 anys i que s'ha convertit en el primer acte electoral per les presidencials previstes pel mes de març.
Una compareixença molt llarga que ha durat 4 hores i 10 minuts en què un grup de ciutadans i de periodistes curosament seleccionats han fet preguntes al president. Putin ha estat contundent sobre la guerra.
La pau arribarà quan Rússia assoleixi els seus objectius. No han canviat. Els objectius són els mateixos: la desmilitarització d'Ucraïna, el seu estatus neutral i la desnazificació del país.
Putin també ha revelat que ara mateix hi ha 617.000 soldats desplegats a Ucraïna, però no ha volgut desvelar la xifra de baixes des que va començar la guerra.
I mentrestant, al Pròxim Orient, l'ofensiva israeliana continua a la franja de Gaza. L'exèrcit només fa aturades tàctiques dels combats perquè els civils es puguin abastir. Tel Aviv assegura que ahir, en la sala d'un hospital del nord de la franja, va detenir a 70 terroristes. 9 minuts i arribarem a 9:15. I atenció, això, la Generalitat està decidida a retirar la custòdia dels menors que cometin agressions sexuals si ni ells ni les seves famílies col·laboren amb els programes de reinserció. L'objectiu, per tant, és deixar clar que encara que els menors de 14 anys de moment són inimputables a nivell penal, sí que han d'assumir la responsabilitat de les seves accions. Benet Iñigo.
Tant el govern com el grup d'experts en violències sexuals que va crear arran de les violacions múltiples de Badalona consideren adequat que si tenen menys de 14 anys, el sistema judicial en quedi al marge. Ara, això no vol dir que no passi res. El govern amplia fins a 12 els professionals encarregats de reconduir-los i potenciar que reparin les víctimes. Si aquest programa no funciona i les famílies no ho posen fàcil, el conseller de Drets Socials Carles Campuzano ho té molt clar.
Que la nostra voluntat política és que en aquells casos en què els programes d'acompanyament a les famílies no funcionin, les famílies assumiran la seva responsabilitat i serà la Generalitat qui es farà càrrec de la tutela d'aquests menors. Expressem de manera inequívoca aquesta voluntat, justament per evitar la sensació d'impunitat que pot existir. Les famílies són responsables d'allò que fan els seus fills. Això també hem de tindre-ho present.
L'informe que han fet els experts constata que l'accés a la pornografia i la manca d'educació sexual són claus en la construcció d'una sexualitat masclista i agressiva i per això també demanen capar l'accés dels menors a aquest tipus de contingut.
I a tot això, l'Audiència de Barcelona condemna 6 anys de presó un home per haver violat una noia als lavabos de la discoteca Patxà de Barcelona l'any passat. L'acusat ho ha reconegut davant del tribunal i les parts han arribat a un acord que ha evitat haver de fer el judici.
L'agressor va conèixer la víctima aquella mateixa nit a la discoteca. Inicialment, la fiscalia li demanava una pena de 10 anys de presó per haver forçat la noia a entrar al lavabo i obligar-la a mantenir-hi relacions, tot i que la jove va dir-li diverses vegades que parés. Finalment, però, s'haurà de passar 5 anys més empresonat, perquè ja està en presó preventiva des de l'any passat. A més, estarà en llibertat vigilada durant 8 anys més i haurà d'indemnitzar la víctima amb 10.000 euros.
I per cert, que ha dimitit Víctor Francos com a president del Consell Superior d'Esports al Ministeri. És la persona que es va encarregar, recordem, de gestionar la crisi del Carrubiales dins del govern espanyol i qui també va actuar com a mediador entre la Federació Espanyola i les jugadores. Francos diu que plega per raons personals i diu que vol començar altres reptes professionals.
En un comunicat, el fins ara màxim responsable del Consell Superior d'Esports diu que amb l'inici de la nova legislatura s'obre un període d'estabilitat. Durant la seva presidència, Francos ha tingut un paper fonamental, per exemple, en la treva que hi ha hagut a la selecció femenina de futbol. Va aconseguir, per exemple, que les jugadores continuessin competint mentre reformava la Federació Espanyola i després de l'enrenou provocat pel petó no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso.
Més qüestions. Els alcaldes de Junts per Catalunya al Maresme insisteixen que cal expulsar del país els lladres multireincidents de nacionalitat estrangera. Asseguren que no és una qüestió de racisme, sinó de garantir la seguretat. i el partit els dona suport.
En una entrevista al Món RAC1, l'alcalde de Calella, Marc Buch, es queixa que al poble tenen identificats 11 delinqüents que tan bon punt els detenen per algun furt o robatori amb violència, tornen a quedar lliures i tornen a delinquir. Jordi Turull, secretari general de Junts, també els ha fet costat des del Món.
Les persones que fan de delinquir la seva vida no poden estar al carrer. Siguin de Noruega, siguin del Japó, d'Estats Units, del Marroc o d'on sigui, doncs aquestes persones doncs no poden estar al nostre pis.
L'entén perfectament l'alcalde de Calella i nosaltres el que hem fet, doncs estem preparant tot d'iniciatives per això, per fer les reformes que facin falta en el Codi Penal i a la Llei d'Enjudiciament Criminal.
En canvi, l'alcalde de Mataró, socialista, la capital de la comarca, creu que un posicionament així criminalitza els estrangers.
I un cas ben diferent és el de Guissona. A la Segarra, l'Ajuntament ha registrat una gran arribada de nois senegalesos aquests últims mesos i demana a la Generalitat i també a l'Estat recursos per poder-los acollir. Segons l'Ajuntament, són homes que no han provocat cap problema i que només busquen una vida millor. Mentrestant, el govern torna a endarrerir una altra vegada el calendari d'obertura de la nova presó de dones de Batràs. Ara la previsió és inaugurar-la el 2029, dos anys més tard del que estava anunciat. El centre s'ubicarà en un solar de la zona franca de Barcelona.
L'objectiu és tancar el centre penitenciari actual, situat al centre de la ciutat, que és del 1915 i que ha quedat obsolet. Ara bé, durant les obres han aparegut restes de metalls pesants al subsol i això fa endarrerir els plans. En parla la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
Hem previst 90 milions d'euros per executar els propers anys per aixecar l'edifici, una xifra que s'haurà de sumar a altres intervencions per acabar d'equipar-lo. Amb la planificació que tenim, el nou centre hauria d'entrar en funcionament el 29.
La nova presó de Batràs serà 4 vegades més gran que l'actual i tindrà capacitat per 500 preses.
La Fundació Arrels treballa per calcular el nombre total de persones sense sostre que hi ha a Barcelona després que aquesta matinada n'hagin fet el recompte carrer per carrer. Hi han participat un total de 500 voluntaris. A diferència dels darrers anys, aquest cop però s'ha fet a l'hivern per conèixer també millor les persones que dormen als carrers de la ciutat. Els ha acompanyat el Joel Penya.
Tot i el vent que es va deixar notar, van trobar una vintena de persones dormint al ras de la Barceloneta. Algunes tenien tendes de campanya i d'altres buscaven aixopluc amb un matalàs i una manta. Pel que fa als voluntaris, n'hi havia de tota mena. Un d'ells, el Jesús Marcos, duia 30 anys al carrer fins que Arrels el va ajudar l'any 2010. A RAC1 diu que ara els hi torna el favor.
Porque me han ayudado ellos cuando yo estaba en la calle, me han recogido y me han dado vidilla. ¿Me entiendes? No, me han sacado de la calle. Y yo lo agradezco de esa manera. Les ajudo tots els dies.
Per fer el recompte, els voluntaris es divideixen en grups i cadascun pentina una zona concreta que la Fundació els assigna.
3 minuts i arribarem a 8:45. La Federació Catalana de Municipis qüestiona les multes que posa la Generalitat per la sequera. Asseguren que els toca pagar, però que el govern no té en compte els problemes de cada localitat. Un exemple és el de Canyelles, al Garraf, que es queixa que els senglars els han trencat les canonades i que això provoca fuites d'aigua. Així en parlava l'alcaldessa Rosa Huguet.
Tenim un fet puntual que han estat els porcs senglars, que han estat fent estralls durant quilòmetres de vinyes. Recordeu que estem a la vegueria i tot això ha fet que aquesta fuita costi de detectar, però tot i amb això, quan està detectada, pensem el que representa anar solventant cada una d'elles.
Un altre dels municipis que ha rebut és una multa de més de 30.000 euros és Lloret de Mar. Discrepen de la sanció perquè consideren que el govern no ha fet correctament el càlcul d'habitants del municipi. Tot i això, l'Ajuntament ha presentat un pla per reduir-ne el consum. Assegura que incrementarà l'ús de l'aigua regenerada. I mentrestant, grups ecologistes critiquen la decisió del govern de rebaixar els cabals dels rius per tal de combatre la sequera. Alerten que els cabals ambientals mínims actuals ja són molt baixos i que reduir-los encara més posarà en risc els ecosistemes.
La proposta del govern passa per reduir en un 50% els cabals mínims del riu Ter, Llobregat i la Muga un cop s'entri en emergència per sequera. El portaveu d'Aigua és Vida, Dante Maschio, alerta RAC1 dels riscos de la mesura.
Em sembla que això no té cap mena de justificació científica, no? I que evidentment hi haurà un impacte sobre els rius i els ecosistemes. I també cal recordar que quanta menys aigua baixa, més contaminació tenen els rius, no? És a dir, que això tindrà un impacte directe també en la qualitat d'aigua.
El govern assegura que la mesura permetrà allargar l'aigua a les conques d'aquests rius entre 6 i 9 mesos i promet que mentre duri incrementarà els controls ambientals als rius.
8:28, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 4,5, però avisa que no es pot abaixar la guàrdia amb la inflació. De fet, no ha donat pistes de futures rebaixes. A més, també l'organisme dona per fet que hi haurà més repunts de preus els propers mesos.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha evitat donar-ne detalls i no ha concretat quan podrien arribar les primeres baixades de tipus després de 10 pujades consecutives.
Estem decidits en aconseguir que la inflació baixi al 2% en el futur proper. Creiem que els actuals tipus estan a nivells que, si es mantenen durant un temps adequat, hi contribuiran. Les nostres decisions asseguraran que la nostra política s'estableixi a uns nivells suficientment estrictes durant el temps que calgui.
For as long as necessary.
El BCE assegura que encara no es planteja baixar els tipus d'interès perquè cal un període d'observació després de la pujada dràstica que han fet fins ara.
I precisament avui s'ha confirmat que la inflació se situa al 3,1% a Catalunya. Els preus s'han moderat 3 dècimes al novembre respecte a l'octubre.
Els aliments s'han encarit un altre 0,2%, menys del que ho feien mesos enrere, però continuen pujant. Des de principis d'any s'han encarit un 7%. En concret, hi ha aliments que encara no han tocat sostre. L'oli ha pujat un 3,8% més i l'oli d'oliva ja acumula un encariment del 66% l'últim any. Entre els productes que van baixar de preu al novembre hi ha la fruita i la llet.
I el gasoil i la gasolina, que també continuen baixant de preu. La benzina marca un nou mínim anual. Es ven a 1,55 € al litre, segons l'últim butlletí petrolier, i el gasoil ha baixat un 1,1% l'última setmana i es paga a 1,52 €. I a tot això, l'Església espanyola aconsegueix una recaptació rècord amb les declaracions de la renda, gairebé 360 milions d'euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Els augments més grans s'han registrat a Madrid, Andalusia, el País Valencià i Catalunya, tot i que els catalans són els que menys marquen la casella de l'Església.
Ho van fer un 15% dels catalans l'any passat, mentre que la mitjana a la resta de l'Estat està per sobre del 30%. La Conferència Episcopal Espanyola ha destacat l'augment significatiu dels declarants entre els 20 i els 29 anys, que han suposat un ingrés de 800.000 €. L'assignació tributària suposa de mitjana un 22% del finançament de les diòcesis.
I per cert que més de la meitat dels catalans aposta per reduir l'impost de successions i creu que paga massa pels serveis que rep. Ho diu també l'última enquesta del CEO.
El 53% diu que cal abaixar-lo, mentre que un 31% el deixaria com està i un 9% la pujaria. Sobre els impostos en general, la majoria de catalans es mostren a favor de mantenir-los, un 52%, una opció que guanya els partidaris de pujar-los, 3 de cada 10, o baixar-los, que en són el 14%. Sigui com sigui, el 55% creu que paga més del que rep.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem les últimes novetats musicals i també teatrals. De seguida tornem.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronet de Turisme. Diputació de Lleida.
Què demana en Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Coneixes el nucli antic de Tortosa? Vine a la Fira de Nadal del 15 al 17 de desembre i descobreix-lo.
Més de 30 paradistes pels carrers del voltant de la catedral amb tota mena de productes nadalencs o tradicionals i espectacles per als més menuts.
No t'ho perdis. T'esperem a la Fira de Nadal de Tortosa.
Organitza l'Ajuntament de Tortosa, Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al Món.
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Ja sóc aquí.
Les veus de RAC1.
Salut i peles.
Amb les actuacions de El Petit Príncep. Ja vaig a prendre... Ginestar. La Lúbdic Band... i moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'Es Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia.
Bones festes!
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, és Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
RAC1.
Em dic Patrici, tinc 61 anys i he escrit aquest poema per donar les gràcies a la ràdio que tanta companyia em fa. Es titula Delit de llum. Llum de Nadal, que tu t'ho il·lumines, a xics i grans, a tots ens captives. Per unes hores, tot s'atura i regna la pau, entre àpats.
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
Les 8:35, d'aquí a poc menys d'una hora, Julieta actua a Barcelona.
Mires meves històries cada nit, em tira l'ec però ja no sap què dir. Falten paraules per dir-me que sí, que ho donaria...
Ho farà després de convertir-se ahir en la primera artista que actua en català en una gallery session. Són uns concerts que es fan en directe a internet i que estan triomfant a les xarxes amb milers de seguidors. Julieta, que actua a 9:45 a la Sala Apolo. I qui ha anunciat gira i disc és Sopa de Cabra.
La música té el poder de transmetre l'ànima invisible de les coses.
L'ànima és el que
queda. Així és com ho han anunciat, el disc es dirà Ànima i es publicarà el novembre de l'any que ve. És la primera vegada en 5 anys que Sopa de Cabra publica temes nous, una gira que s'allargarà fins al març del 2025. I el Sweet Festival, que avança també els primers noms del 2024. No quiero escribirte más historias. El més destacat és aquest, Pablo López, que actuarà al Palau de la Música l'11 d'abril i també s'han confirmat els concerts de Merino, Maren i Carlos Ares. Les entrades ja estan disponibles al web del festival. I encara en música, avui hem sabut les cançons que participaran al Benidorm Fest per arribar a Eurovisió. Així sona, per exemple, El Temps, l'única cançó en català que competirà al concurs.
Per fer comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar.
La cançó de Roger Pedrós i, com dèiem, és l'única 100% en català dels 16 temes que provaran sort. Ara bé, no és l'única representació catalana perquè també hi participa Sofia Coll. L'excursant d'Eufòrica defensarà aquesta Here to Stay, que també té algunes paraules en català. Els dos catalans competiran amb artistes com l'Erika, Maria Pelae i Angie Fernández. I, per cert, que avui fa 30 anys que es va publicar aquest èxit mundial.
Hala tu cuerpo pa alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo pa alegría Macarena.
No li calen presentacions a aquesta cançó de Los del Río, el duet sevillà format per Antonio Romero i Rafael Ruiz, que han passat avui pel món a RAC1 i que han recordat anècdotes de la que continua sent la cançó espanyola més famosa. Fins i tot han explicat que Michael Jackson va voler fer-ne una versió.
L'abogado no decía Michael, decía Miguel está loco por hacer una versión con vosotros de Macarena. En su espectáculo arrancaba con Macarena para animar al público que iba a verlo. Le ponía la Macarena para calentar el ambiente.
I atenció a aquesta xifra, des que es va publicar la Macarena el 1993, se n'han venut més de 100 milions de còpies. La Les 8 i 37 en teatre, la lluita contra el patriarcat arriba avui a la Sala Fleijer de Barcelona. Aquesta nit s'estrena Una butaca al Pol Nord, una història de Mercè Sàrries.
Explica una sessió de teràpia entre dues amigues, una psicòloga especialitzada en casos de violència masclista i la seva supervisora. Una reflexió sobre les mancances del sistema que dirigeix Mònica Glenzel i que protagonitzen Susana Garachana i Maria Pau Pigem. Una butaca al Pol Nord que s'estarà al cartell fins al 10 de febrer.
I els Premis Princesa de Girona tornaran a les comarques gironines l'any que ve per commemorar els 15 anys de la Fundació. De cara al 2024, crearan un programa de beques per facilitar als joves l'accés a programes de formació. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julve.
La cerimònia de lliurament dels premis que es farà a l'estiu estarà farcida d'un programa d'activitats prèvies. Encara no s'ha concretat quina ciutat acollirà la gala, però la idea és que sigui itinerant. Aquest any s'ha fet a Caldes de Malavella. Salvador Tasqué, director de la Fundació, diu que s'han doblat les candidatures rebudes.
350 candidatures, jóvenes que se postulan como premiados de la Fundación y 80 en el área internacional. Bueno, lo cual para nosotros creo es un buen también indicador de en qué medida estamos llegando a conectar con esa punta de la piràmide del talento.
Entre gener i maig, la tercera edició del Tour de Talent passarà per 5 ciutats com Lleida, Salamanca o Madrid. S'oferiran a més 250 activitats per a joves, tant formatives com debats i actuacions musicals.
I abans dels esports, atenció, perquè avui acabarem fent una crida a celebrar el Nadal amb nosaltres.
RAC 1.
Hola, sóc en Marc Girodal. Vostè primer hi ha triat el poema El Caganer, perquè és de Francesca Ubanell, que és una poeta que em xifla.
Com ja sabeu, aquest any, algunes de les veus de RAC 1 que hem decidit pujar a la cadira i recitar el verset de Nadal cada dia fins al 24 de desembre. Descobrirem el verset d'una persona de la ràdio, com el que ara sentíem del Marc Giró, però no només sentireu les veus de RAC1, sinó que vosaltres també podeu dir aquest verset de Nadal. Per això us demanem que ens envieu una nota de veu al 618-897-485, 618-897-485, recitant el vostre vers. No us oblideu de dir el vostre nom, d'on sou, quants anys teniu, per què heu triat aquest vers, això important, i sobretot també qui el va escriure. I durant aquestes setmanes, abans de Nadal, també us anirem sentint a tots vosaltres. Com dèiem, podeu enviar el vostre verset de Nadal, el que preferiu, el que més us agradi, el que us porti més bons records, al 618-897-485. I ara sí, movem pels esports amb el Pol Rodríguez. Pol, bona nit.
Bona nit.
Vols dir el vers de Nadal? Te'n recordes d'algun?
No, de cap. Ara mateix de cap.
Doncs va, anem amb la informació esportiva. El Barça, que celebra en aquests moments el sopar de Nadal del club enmig d'un ambient enrarit per la derrota a Bèlgica.
Sí, des de 8:45 estan sopant els treballadors de totes les seccions professionals del club, jugadors, jugadores, staff tècnic i també la junta directiva al Palau Blaugrana, tot plegat l'endemà que el primer equip masculí perdés contra l'Anvers a la Champions i això hagi provocat cares llargues a la plantilla i al cos tècnic. RAC1 ens consta que el president Joan Laporta està enfadat per aquest resultat i el missatge que arriba des del club és continuar treballant per trobar solucions. Pel que fa al futur de Xavi, de moment calma tensa, ens diuen que hi ha tranquil·litat en aquest sentit i no s'espera cap moviment immediat. L'equip s'ha tornat a entrenar aquesta tarda ja amb Frenkie de Jong recuperat del procés febril. Demà parlarà precisament Xavi a la 1:00 PM en la prèvia del partit de Lliga que jugarà dissabte al Barça Mestalla contra el València, 16:45.
Això, com dèiem, serà dissabte, però avui es tanca la fase de grups de l'Europa League amb uns quants partits en joc a partir de les 9.
Sí, entre ells el Betis, que rep el Rangers escocès amb la necessitat d'empatar per classificar-se. Si guanya, també podria passar com a primer de grup. Ara tenim en joc el Villarreal, que està jugant al camp de l'Estada de Rennes francès i està guanyant 2-3 en els últims segons d'aquest partit. Els groguets ja classificats amb aquest resultat de victòria provisional serien primers de grup. Altres equips importants, com el Liverpool, la Roma o el Bayern de Leverkusen, ja estan classificats.
I encara en futbol, Aitana Bonmatí és una de les tres finalistes a rebre el premi de Best.
Sí, opta el premi a millor jugadora de la temporada passada, acompanyant la catalana l'ex blaugrana Jennifer Hermoso, actualment al Pachuca mexicà, i la colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo. En categoria masculina, els tres finalistes són Messi, Haaland i Mbappé.
Gràcies, Pol. Vés-te pensant al vers, eh?
El vaig pensant. Bona nit.
Que vagi bé. Fins ara. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
A tu no et pregunto quin verset diries, perquè encara series capaç de dir-lo. Així que anem amb el temps. Ha de parar o no aquest vent? Perquè sí, ja saps que és una de les coses que, sí, que menys suporto, el vent, eh?
Tu i molta gent, eh? Molta gent quan fa vent, i això que tampoc és, en moltes comarques no és un vent, diguéssim, que no és un fenomen habitual, hi ha sectors que sí, i avui ho fan en aquestes zones habituals, com és comarques de Tarragona, en alguns casos més de 100 km per hora, també cap a l'Empordà, més de 100 km per hora, sobretot en zones del nord de l'Empordà, amb una notable alteració marítima, però el vent menys intens també s'ha deixat notar en sectors de la Plana de Lleida, àrees de les comarques de Barcelona, un vent que de mica en mica en aquestes zones menys habituals va afluixant, i de cara a demà doncs encara bufarà tramuntana cap a l'Empordà, la més intensa nou cap al nord de l'Empordà, i mestral més moderat i residual, a la tarda fluixarà clarament cap a les comarques de Tarragona, especialment cap a les Terres de l'Ebre, però també, sobretot al matí, en zones de muntanya del Camp de Tarragona. Temperatures en conjunt amb pocs canvis, però hi ha algunes variacions. De bon matí, cap a la Plana de Lleida i al sud de les comarques de Barcelona, sense el vent de la nit passada, doncs la temperatura haurà pogut baixar una mica més. Això farà que demà ens veiem amb temperatures en aquestes zones més baixes que no pas avui. I al centre del dia, en conjunt, molt semblants a les d'avui, malgrat el sol es podrà arribar als... farà fred, però es podrà arribar als 17, 18, 19 graus a prop de la costa, més fred comarques més interiors, i sí que al Pirineu l'ambient serà una mica menys fred que avui. A Puigcerdà fa un parell de dies arribaven els 14 graus, avui no han passat del 7. Ha nevat, cap al Pirineu, de fet avui al matí s'han llevat amb 30-40 centímetres de neu nova, cap a la Vall d'Aran, també ha nevat amb ganes en sectors del nord de l'Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà, cap a l'Alta Cerdanya, nevades que han anat a la baixa, tot i que torna a nevar una mica cap a zones de l'Aran i zones properes, on demà matí encara hi haurà algunes nevades residuals, ja amb una cota de neu més alta, entorn dels 1.500 metres.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Abel. Fins aquí una
molt
estona.
Molt bé. Fins ara. Que vagi bé.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
3:15.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia del 9C d'aquest dijous 14 de desembre, avui amb la Núria Orriols, periodista del diari Ara. Què tal, Núria, com estàs?
Bona nit.
Quant de temps sense veure'ns.
Contenta de ser aquí.
Tot, diferents circumstàncies havíem fet doncs, que encara no ens poguéssim trobar aquesta temporada. Sí. També ens acompanya la Laura Aznar, periodista del Crític.
Què tal, com estàs?
Bé, perfecte. I el Josep Manel Silva, advocat, periodista i professor universitari. Què tal, Silva?
Molt bé, també molt contenta que estigui la Núria. I vosaltres.
Ah, gràcies. Ah, et queixaràs, ja que estàs ben acompanyat. No, falta el Rafa.
De res, Oriols.
És que al Silva no li agrada que li diguin Silva.
Bueno, t'agrada que et digui Maionesta?
Sí, no em passa res.
Ah, pues
com vols que et diguem,
problema,
a veure?
No és que no m'agradi, vull que em tracteu com tothom.
Bueno, quina discriminació dir-te pel cognom, eh?
Sí, bueno, la veritat és que...
Bueno, ella no vol que li diguin Aznar,
no, a mi m'és igual que em diguin Aznar. Jo ja no renego, vaig renegar molt en la meva infància el meu cognom i ara ja no sé que renegui ell.
Ja té un mite, ja. I falta el Rafa Garrido, que ara de seguida arribarà. El Rafa, que normalment també ens acompanya els dijous. Avui volia començar parlant de tota aquesta... Ja fa dies que en parlem, de tota aquesta picabaralla entre el govern, la comunitat educativa, els professors, ara també les famílies, perquè aquesta tarda hem conegut aquesta resposta a la carta que aquest matí enviava la consellera Anna Simó a les famílies demanant-nos la seva col·laboració. Doncs bé, aquesta setmana, aquesta tarda, volíem dir, les famílies han respost a aquesta petició de la consellera. Ara de seguida en parlarem, però com que estem esperant també el Rafa, si us sembla, fem una pausa i de seguida en parlem, entrevistarem també a la presidenta de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Tornem de seguida.
RAC 1.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol. Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
28a Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Del 15 al 17 de desembre, els carrers i places del centre s'ompliran amb més de 150 parades amb articles de motius nadalencs i d'alimentació per regalar aquestes festes.
I activitats infantils i per a tota la família, com el tió, manualitats, concerts, xocolatada i l'escudella i les torrades al voltant del foc de la fira.
Viu el Nadal a Cardedeu.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters, i fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
El regal més original el trobaràs a Norma Còmics. Superherois, mangas, samarretes, figures, tot el que et puguis imaginar i molt més. Som al passeig de Sant Joan 7, a l'Arc de Triomf. Regala Norma Còmics.
Sabies que la musicoteràpia pot millorar el teu estat d'ànim? Funciona fins i tot quan en ple hivern et quedes sense calefacció a casa perquè la caldera s'ha espatllat i... Bé, també pots contractar el servei de manteniment de Roigsat. I ara, si el contractes a roigsat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Roigsat, els experts de la tranquil·litat.
Ei, encara no saps què fer el 16 i 17 de desembre? Vine a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia, vins i moltes activitats més. No t'ho pots perdre. Aixeca la cresta amb nosaltres. Consulta tota la informació a firadelgall.cat.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. Dues entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el cava de l'Empordà ben trobat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 minuts i arribarem a les 9 de... Bé, vaja, 8 minuts pràcticament i arribarem a les 9. Rafa, què tal? Rafa Garrido, com estàs?
Hola, bona nit, aquí derrapant.
Derrapant? Què ha passat? Què ha passat? Transports públics?
L'autobús ha arribat tard, pot passar, no passa res, són 10 minuts. També és veritat que jo sempre arribo allò fregant la línia.
Per tant, no passa
10,
res, no passa
10
res.
Minuts tard vol dir 10 minuts.
Has arribat a temps per aquestes converses que tenim durant les pauses publicitàries?
Són les realment interessants.
Que són les bones, exacte.
Ai, si sapigués. seu. Va, posem-nos una mica seriosos, perquè ja sabeu que hi ha aquestes grans diferències entre el govern i les famílies arran d'aquests mals resultats de l'informe PISA. Com dèiem, aquesta tarda han estat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, les que han carregat contra la consellera Anna Simó per aquesta carta que avui al matí ha enviat a totes les famílies, una carta. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el que diu exactament en aquesta carta la consellera que ha enviat aquest matí a les famílies?
Doncs és un text força breu, de només 3 paràgrafs, on la consellera els demana confiança després dels mals resultats acadèmics. Alhora, però, i això és el que més malestar els ha generat, Simó també recorda les famílies que s'han d'implicar a ajudar els fills en els estudis i a controlar l'ús de les pantalles. Els diu que són la clau de l'èxit educatiu i que compta amb ells per fer pinya, textualment diu, en favor d'una educació de nivell per als seus fills i filles.
I diu alguna cosa més en aquesta carta?
Sí, aprofita per fer una defensa de tots els professors. Diu que està segur que les famílies valoren l'esforç que estan fent els docents per gestionar la complexitat dels centres educatius i l'aprenentatge de l'alumnat, i afegeix que són professionals que necessiten la confiança i la implicació de les famílies.
A veure, Manel, que ja t'he vist alterat amb el contingut d'aquesta carta.
No.
Què volies dir?
No, perquè crec que la carta tenia bona voluntat. Jo crec que, en el fons, està intentant implicar les famílies en el món de l'educació. El que passa que, clar, la part de no autocrítica és la que li estan retraient, no? En el sentit de que no assumeixin una responsabilitat. Jo, si vols, a mi m'agradaria posar-me sobre aquest tema el barret de professor universitari, perquè, a més, com que fa uns quants anys que vinc aquí, per exemple, amb la Laura alguna vegada hem parlat d'aquests temes, per exemple, quan es parlava el tema de la immersió, de les llengües i tot això, jo sempre deia el mateix: mira, jo fa anys que noto que quan arriben a la universitat el nivell està baixant en les dues llengües, a més, que no. I sempre es deia el mateix, recordo, Laura? Els informes PISA diuen que els alumnes de Catalunya són els que tenen més domini de la llengua castellana, per exemple, que això era una cosa que durant molts anys s'ha dit. Bueno, doncs ara veiem...
Perquè havia sortit així els resultats.
Sí, però és que jo crec que o els d'ara no són tan dolents, o els d'abans no eren tan bons. És a dir, hi ha un problema greu, crec que hi ha un problema greu, que està condicionat per molts factors. Segurament un és el del tipus d'ensenyament i un altre és el de la manca d'atenció. Pel mig hem tingut una pandèmia, és veritat, tot el tema aquest de les pantalles, és a dir, tot això són elements, però la realitat és que jo ja fa anys que vaig veient que a la universitat arriben amb un nivell determinat, i això, doncs, per posar el remei hauran de passar uns quants anys, i s'ha de posar el remei, perquè el que
no,
es fa ara
no és immediat.
Tindrà fruits dintre de molts anys.
Ara de seguida farem ronda i us demanaré també la vostra opinió sobre tot el que ha passat aquests últims dies, però sobretot sobre aquesta carta que ha enviat avui la consellera. Però abans, deixeu-me que saludi la Belén Tascón, que és presidenta de la FAC, l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyora Tascón, bona nit.
Hola, bona nit.
Fa unes hores que vostès han respost a aquesta carta de la consellera, sí, Anna Simó, i el que lamenten d'entrada és aquesta manca d'autocrítica que ara dèiem. Per vostès, què hauria d'haver dit la consellera després de rebre aquests resultats de les proves PISA?
Doncs, a veure, creiem que el primer que haurem de fer, doncs, és aquesta autocrítica, i fins i tot, doncs, d'alguna manera establir amb claretat i amb contundència què pensen fer. És a dir, fa molt de temps, com estic comentant, i és així, no?, que ja hi ha moltes proves que ens alerten de que ha hagut un canvi. Ja no només les PISA d'aquest any, les PISA de fa 5 anys, no?, en aquest cas, les del 18,
sí,
però també
2018.
Les PIRLS. Les PIRLS també, i les proves de competències bàsiques. És a dir, que ja tenim elements d'alerta sobre això, amb els quals les famílies, i això ho diem, i les seves representants, hem estat posant-los sobre la taula del departament i oferint i demanant diferents, i oferint també diferents solucions, no? Per exemple, tenim un decret d'inclusiva que no s'ha desplegat, continuem tenint un el nostre sistema educatiu, un abandonament escolar prematur dels més elevats d'Europa, estem fent un pacte contra la segregació, que resulta que en lloc, no, de revertir resultats, doncs encara continua, s'està posant sobre la taula de que no està funcionant i no es fa una avaluació, etc. No? Hi ha tota una sèrie d'elements que estan sobre la taula i que aquests elements no s'estan abordant. Es parla cada vegada hi ha més docents, però això no s'ha traduït en una millora real del sistema educatiu, però és que tampoc són capaços de concretar quins professionals necessaris per a l'entorn tan divers que tenim, tampoc que són capaços de concretar doncs, com hem de fer, no? com s'ha de fer que s'accedeixi doncs, a les places docents, com s'ha de fer la formació.
Ara entrarem en aquestes qüestions, però deixi'm anar per PAMS, perquè vostès d'entrada diuen troben a faltar mesures concretes que el departament posi sobre la taula, mesures concretes per fer front a aquests resultats negatius. L'altre dia la consellera va anunciar 10 mesures que imagino que a vostès no els han semblat suficients o no els han semblat prou concretes. Què és el que troben a faltar o què els hauria agradat que constés dins d'aquestes mesures que es van anunciar la setmana passada?
Miri, li posaré un exemple. Una de les primeres causes, no?, en les quals està bé, o un dels indicadors en els quals doncs, PISA posa de rellevància doncs, aquestes dades, és el nivell de pobresa infantil que hi ha a Catalunya. Estem parlant d'un 27% dels més elevats d'Europa. Davant d'això, el primer que s'ha de fer és fer un pla contra la pobresa infantil. Això suposa un pla concret que no només ha de ser del Departament d'Educació, que ha de ser tot el govern, però que s'ha de teixir. És a dir, no es pot dir que això és un problema i després no dir quines mesures concretes farem per això. Nosaltres ja li hem dit, ja, però fa molt de temps que li van dir una. I també, de fet, és una de les diferències que hi ha entre la xarxa pública i la xarxa concertada, que també són diferents i que estan tenint diferents resultats.
Ara li pregunto per les diferències entre la pública i la concertada, però sobre això, alguna mesura més que vulgui posar sobre la taula?
Doncs, aquesta seria una, no? Que fem, concretament, que fem el pla de pobresa infantil, però és que també volem saber concretament com desplegarem el decret d'inclusiva. És a dir, això és, fins i tot està dient que s'ha desplegat coses que no estan desplegades, coses que no s'estan posant al sistema. Però és que també podem parlar doncs, del pacte contra la segregació. Traiem pit quan continuem sent de les comunitats autònomes que hi ha més segregació i amb uns nivells de segregació més alts d'Europa. Llavors vol dir que no funciona. Fem l'avaluació. És a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions que quan en parla, torna a fer el mateix discurs. I el mateix discurs és farem això, un titular, però després com es fa? Miri, si jo necessito més docents per al sistema educatiu o més professionals, el que he de fer és contractar, definir quins perfils necessito per atendre la diversitat, que potser són psicopedagogues o psicopedagogs, o potser són educadors socials, etcètera, no? A banda dels docents. Pues primer vostè ha de dir quan és, i després contractar. El capítol 1, que sigui